13. Esports de fons. Benvinguts al programa dels Esports de Fons, 13, el programa que repassa amb la seva particular visió l'actualitat d'aquests esports, el ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme, el trail, i que us dona consells de nutrició, material, psicologia i entrenament. Una producció de Ràdio Sabadell per a tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I qui som avui a la taula de 13? El Llorenç Esteve, el Xavi Palaí, l'Aniol i el Javi Fidalgo. A l'altra banda del vidre tenim l'equip tècnic format pel Toni González i el Genís Vega. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons. Entrenament, psicologia, competició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons. I què tindrem avui a 13? Un programa carregat d'actualitat esportiva i de bons consells per fer esport i cuidar-nos millor. Repassarem l'actualitat de l'atletisme en ruta i pista amb Llorenç Esteve, el de l'esquimo amb el Xavi Palaí, el del trail amb l'Aniol Riba. I aprendrem a fer una recepta sana i fàcil amb el xef Healthy Kilòmetre Zero, el Javi Fidalgo. Repassarem la previsió meteorològica per a la propera setmana i l'agenda dels pròxims dies. I ara que ja sabeu què tenim a taula, comencem! Bambes, claus i pistes d'atletisme, dècimes i centèsimes, dorsals i pulsacions al màxim. Atleta en actiu, entrenador i enamorat del tartan. Llorenç, ens portes béns acompanyat, això és el més important, i ens portes molta teca, perquè aquest cap de setmana passat, a part del protagonista que tenim just aquí al teu costat, han passat més coses, oi que sí?
Totalment, ha sigut un cap de setmana realment ple en tots els àmbits de cross, ruta i pista coberta. Llavors us explicarem una mica un resum ben ràpid.
Comencem pel cross.
En el cross hem tingut el cross internacional de Sant Sebastià, una cursa dominada pel fred, el vent, la pluja, el fang i la calamarsa. En l'àmbit masculí va guanyar Hassan Chani, atleta de Bahrein, amb un temps de 33.57 que implica anar a 3.14 al quilòmetre. En l'apartat femení, una cursa dominada des del principi per Irene Escribano, amb un ritme de 3 minuts i 43 segons en un circuit de 8 quilòmetres i mig.
Passem a la ruta.
A la ruta hem tingut la mitja marató de Terrassa, on també s'abarcava el campionat de Catalunya de 5 quilòmetres en ruta en la cursa Santi Centelles. Pel que fa al campionat de Catalunya de 5 quilòmetres en ruta, la victòria masculina va ser per Carles Castillejo a un ritme de 3.01 i la victòria femenina per Mercè Guerra a un ritme de 3.40. En la mitja marató, Murat i el Benuri s'imposaven en la categoria masculina i Carolina Nadotska ho feia en la femenina. L'altra cursa que vam tenir va ser l'EDP Medio Maratón de Sevilla, on la carrera va ser un palet més ràpida que a Terrassa, i Hassan Oubadi s'imposava amb un temps de 1 hora, 3 minuts i 14 segons. En la categoria femenina ho feia la keniata Ruth Waihera amb 1 hora, 10 minuts i 39 segons.
I passem ara a la disciplina que el protagonista que se'ns ha assegut avui a taula també participa, la pista coberta.
Començarem explicant-vos una mica el que ha passat a la pista coberta de Sabadell. Aquí vam tenir el Campionat de Catalunya Absolut i Sub-23 en pista coberta, on hem de destacar les actuacions de Llorenç Sales, qui va guanyar la prova de 1.500 metres llisos amb rècord de campionats i realitzant la mínima europea pel proper Campionat d'Europa que es farà a Glasgow, amb un temps de 3 minuts, 42 segons i 76 centèsimes. En l'apartat femení, Jael Bestué, campiona de Catalunya de 200 metres llisos, establia el nou rècord d'Espanya Sub-20 amb un temps de 23 segons 73 centèsimes, igualant el rècord de Catalunya absolut.
I passem ara a terres britàniques, passem a l'encontre internacional de proves combinades a Cardiff, on va haver-hi un protagonista català, un protagonista que es diu Eloi Santa Fe. Correcte, oi que sí? Escolta'm, primer de tot, gràcies per estar aquí avui als micros de 13, i el primer que ens agradaria és que, pels que no coneixen, què és això de les proves combinades? Explica'ns-ho de manera fàcil, perquè quan diem proves combinades entenem el que passa dins d'un tartan, dins d'una pista, amb les particularitats que té la pista coberta, però explica'ns una miqueta què és i què abarca les proves combinades.
Les proves són 60 metres llisos, llargada, pes, alçada, 60 metres tanques, perxa i 1.000 llisos.
Llavors, una cosa, aviam, com, això sabem que funciona amb un tema de puntuació i tot, però aquest sistema de puntuació com va? El que arriba primer és el que té més punts i llavors va restant, com passa, per exemple, amb el cross o quan es fa lliga de clubs o aquestes coses, o va en funció... Com es fa aquest barem?
Va en funció d'una taula, i si tu fas una marca una tant marca et donen uns quants punts. I si fas menys marca et donen menys punts.
El que aquest 1.000 metres és allò típic que al final correu tots junts i aquestes coses que a vegades podem veure també que quan és amb l'aire lliure corren al final tots junts i tot això, és això, oi que sí?
Sí.
Per quan ens fem la idea aquesta, que més aviat serien proves del que serien per l'atleta complet. I estem dient atleta complet, i Llorenç, explica'ns una miqueta, què és el que va fer l'Eloi aquí en aquest encontre internacional de proves combinades a Cardiff, que ens explicava abans a micro tancat, que és és com si fos un míting internacional destacat dins d'àmbit europeu, una prova internacional per donar cabuda i lloc a atletes novells i atletes consagrats. I què és el que va fer l'Eloi?
Doncs realment, com tu dius, per atletes consagrats, ell es va consagrar una mica més. Ja venia amb una marca admirable i no va defraudar gens ni mica. Tenia els seus pares que ho vivien des de casa i ho vivien realment una mica entre aterrats, nerviosos, no tenien clar ben bé quins sentiments. I és que s'estava sortint a cada una de les proves, realitzant diferents marques personals que el portaven a acabar la prova combinada amb una puntuació de 5.343 punts que implicava la seva millor marca personal i el nou rècord de Catalunya sub-20. Així com també la segona posició de l'encontre internacional.
Una cosa, escolta'm, Eloi, felicitats, no? Tot just aterrat i ens vens avui aquí a veure. Suposo que deus estar super eufòric.
Sí, sí, molt content.
Escolta'm, primera cosa, això ja t'ho esperaves, les teves marques i la teva feina d'aquest hivern i tot ja et feia veure aquí, és un pico de forma inesperat, ho teníeu preparat amb l'entrenador, com ha sorgit tot això una miqueta?
La veritat és que jo volia estar-hi allà i va sortir tot bé i ho vam aconseguir.
Per tant, confiança absoluta en la feina que estàs fent, tot el treball que has estat fent fins ara i aquests anys que et porten aquí. I tenim aquí a la taula també el Xavi, el nostre especialista d'esquimo, que també li vol preguntar una cosa a l'Eloi.
Bones, Eloi. Jo et volia preguntar, ara que tens aquest bon estat de forma, quines projeccions tens de cara al futur? Quins són els teus nous objectius?
De cara al futur, el Campionat d'Espanya, quedar campió i aire lliure anar a l'europeu.
I quan serà aquest Campionat d'Espanya?
D'aquí un mes.
Doncs et deus estar preparant molt, no, ara?
Sí.
Doncs és qüestió de, Eloi, moltes gràcies, és qüestió de seguir endolcint aquest estat de forma que tens ara. Gràcies per venir-nos-ho a explicar. Creiem ben bé que és realment admirable i molt apassionant tot el que és les proves combinades, perquè realment això és l'esportista complet, perquè tens des de proves de fons fins a proves explosives, a proves supertècniques, i realment et desitgem el millor, tota la sort des de 13, i moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
13, els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
I encara recuperant-nos del que suposa tenir a taula tot un segon classificat, un rècord estatal del que són proves combinades, que és realment espectacular, a més és combinar el que dèiem, la força, el que és la tècnica, és algo impressionant. Se'ns asseu a taula, no se'ns asseu perquè ja hi era, de fet, és el Xavi, el nostre estudiant de periodisme de la UAB, exmembre del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya, i si el veieu per les seves xarxes veureu que sempre està amb les pells posades, perquè li encanta foquejar en el sentit de fer esquimo. Heu vist aquesta setmana que ja ha estat aprofitant les primeres nevades fortes des del novembre, amb totes les ventades que ha suposat també, i més que nevarà. Escolta'm, Xavi, què és el que ha passat aquest cap de setmana?
Doncs déu-n'hi-do, hem tingut un cap de setmana molt mogudet dins del món de l'esquimo. Per tant, per tots aquells que estimeu aquest esport, heu de saber que aquest cap de setmana ha tingut lloc la segona parada de la Copa del Món d'esquí de muntanya a Ordino, amb la prova individual dissabte i la vertical diumenge. Comencem, doncs, fent un repàs dels bons resultats a la classificació general dels esquiadors catalans, sobretot en noies. Clàudia Galícia segueix sense fallar. 4 curses de Copa del Món, 4 plates. Uns resultats que la situen en primera posició en la classificació general. Ningú pot negar que comença amb molta empenta. Però qui també té ganes de guerra és Marta Garcia, que es troba a un pas del podi, en quarta posició. En categoria promesa, destaca Júlia Casanovas, que actualment és vuitena. Resultats també molt bons en homes, amb una vuitena posició d'Oriol Cardona i una setzena posició de Marc Pinsac. Dit això, repassem els resultats d'aquest cap de setmana. Comencem amb la prova individual de dissabte. En homes hi ha hagut un combat molt disputat entre els italians Michele Boscacci i Robert Antonioli, que ha acabat guanyant amb només 16 segons d'avantatge respecte a Boscacci. El francès Xavier Gachet ha tancat el podi. El banyolí Oriol Cardona no ha tingut les millors sensacions, però ha aconseguit una dotzena posició, just darrere de Marc Pinsac, que ha fet 11è. En dones, la victòria ha estat per la italiana Alba de Silvestro, el seu primer or en aquesta modalitat. Clàudia Galícia ha fet una sòlida cursa disputant-se fins l'últim moment la segona posició amb la francesa Lorna Bonnell. Doncs a tan sols uns pocs metres abans de la línia de meta, Galícia ha perdut un bastó, i això ho ha aprofitat la francesa per atacar. Tot i fer l'últim tram amb només un bastó, la catalana ha aconseguit firmar novament la plata. Júlia Casanovas, per la seva banda, ha fet 15ª de la general i 3ª en categoria promesa. Marta García, en aquesta ocasió, ha hagut d'abandonar. I pel que fa a la vertical de diumenge, possiblement alguns de vosaltres la vau poder seguir en directe pel canal de televisió andorrà Andorra Difusió. Però pels que no, heu de saber que la prova ha estat un autèntic espectacle en qualsevol de les categories, masculina i femenina. I és que el caràcter explosiu i ràpid d'una vertical obliga els corredors a exprimir-se al màxim, a donar-ho tot. En homes, hi ha hagut un frec a frec constant entre els suïssos Werner Marti i Rémi Bonnet. La victòria no s'ha decidit fins als darrers 100 metres, on Werner s'ha separat del seu company en un sprint que li ha permès entrar primer amb només 4 segons d'avantatge. L'italià Robert Antonioli ha tornat a trepitjar el podi entrant en tercera posició. I Oriol Cardona ha tornat a demostrar la seva destresa en aquesta disciplina i s'ha quedat a 23 segons del podi. Marc Pinsac, per la seva banda, ha aconseguit entrar dins el top 10. Pel que fa a les dones, la suïssa Victoria Kreuzer ha fet ús de les seves habilitats com a verticalista per endur-se l'or amb 40 segons d'avantatge. Clàudia Galícia, tot mantenint la seva regularitat, s'ha tornat a imposar amb una segona posició seguida per Alba de Silvestro, amb només 5 segons de diferència, en una disciplina, recordem, on cada segon es lluita de valent. Marta García també s'ha quedat a les portes del podi a només 13 segons respecte a l'italiana. Així doncs, la Copa del Món s'acomiada d'Andorra amb la mirada posada en la següent cita, que tindrà lloc el cap de setmana vinent a Debouluy, als Alps francesos. La prova serà l'equador d'aquest circuit internacional.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Haurem d'aviam si trobem on poder-ho seguir aquesta següent prova. Gràcies, Xavi.
De res, Aleix.
13. Esports de fons.
Motivat des que era un nen de 5 anys, mestre de música i apassionat del trail. Ell és el trailman de 13. Ell està a la Cerdanya provant aquesta neu pols que no para de caure i aquest vent que es va menjar ahir. El tenim a la Cerdanya i l'hem hagut de trucar. Ell és l'Aniol. Aniol, com estem?
Bones, Aleix. Doncs mira, estem aquí a la Cerdanya aprofitant aquesta neu pols que ha caigut. Realment és espectacular, eh? Un paisatge increïble. Ahir va fer molt vent, però avui ja ha mainat i hem pogut esquiar molt bé. I bé, et vull parlar aquest cap de setmana, és que aquest cap de setmana ha sigut bastant emocionant. Primer de tot és que s'ha començat a disputar les Golden Trail Series, competició organitzada per la marca francesa Salomon, i que es disputa a diversos països europeus, com Espanya, Portugal, França, Itàlia, i també a nivell mundial. És una competició que compta amb moltíssims atletes de molt nivell i també populars, i que es disputen uns paratges increïbles, i és que, en el fons, probablement una de les gràcies del trail és l'oportunitat que ens brinda per assegurar paisatges brutals a través de les nostres cames. Aquí a la península Ibèrica, entre Espanya i Portugal, es disputen 4 proves més una final. La primera de totes, la Lothian Trail, a Portugal, disputada aquest cap de setmana. Després us explico com ha anat. La segona, al febrer, la Maratón del Meridiano, a l'illa canària del Hierro, 42 km i 2.600 metres de desnivell. La tercera, a l'abril, el Trail Cap de Creus, el Cap de Creus amb 24 km i 1.200 metres de desnivell. I al juny, la Cegama Izcorri, la mítica, 42 km, 2.700 metres de desnivell, i el que comentàvem, la prova final, es disputa a l'octubre, i és l'Sky Pirineu, dins del context de la Ultra Pirineu, disputada a Bagà, que són 36 km i 2.500 metres de desnivell. Els corredors han de participar com a mínim a 2 carreres i arribar al top 10 per ser convidats a l'última carrera, l'Sky Pirineu. És a dir, funciona com una fase classificatòria i es tenen en compte els 2 millors resultats obtinguts. Us anirem informant al llarg de l'any com va. Ara centrem-nos en la primera de les proves de les Golden Trail Series, l'única disputada en terres portugueses i que és la Lothian Trail, que compta amb 29 km i 2.000 metres de desnivell. Atenció perquè la notícia és majúscula. Si recordeu, la setmana passada parlàvem de l'aplastant victòria de la Paula Cabrerizo a la marató del Trail Rocacorba. Doncs només una setmana després hem de parlar de nou de la seva impressionant victòria a la Lothian Trail. Realment no sabem què fa la Paula Cabrerizo per recuperar-se o si és que està més forta que el vinagre, però és increïble el que ha aconseguit. La madrilenya va vèncer la prova, atenció, amb un crono de 3 hores, 20 minuts i 32 segons, rebaixant el rècord de la prova en 32 minuts. És una autèntica passada. Va guanyar per davant de la Charlotte Morgan amb 3 hores 24 minuts i la Marta Molís amb 3 hores 31 minuts. La categoria masculina va estar molt i molt disputada. Els tres corredors que van acabar a dalt al podi van córrer junts bona part de la cursa, fins que el català Eduard Hernández va aconseguir desenganxar-se dels altres pràcticament a l'última pujada. Va acabar guanyant la prova i, atenció també, rebentant el rècord! O sigui, és una prova de rècord la Luzan Trail d'aquest any. Finalment va fer un temps de 2 hores 50 minuts i 49 segons. 10 minuts menys que l'anterior rècord de la prova. Molt heavy. La segona posició va ser per Andrés Rodríguez, portuguès, que va fer 2 hores i 52, és a dir, només un minut més, i el zamorano Santiago Mezquita va fer tercer amb 2 hores 53 minuts, realment tot molt ajustat. Així doncs, la Lothian Trail d'aquest any, que ens deixa una prova de rècord, ha sigut una passada molt emocionant, i estarem a l'hora de les Golden Trails. D'aquí poc es disputa ja la marató de la Illa de Hierro, la marató del Meridiano, i us informarem.
Escolta'm, doncs et deixem que gaudeixis, passa-t'ho molt bé, i la setmana que ve ens ho expliques aquí en situ des dels micròfons de 13. Cuida't.
Vinga.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Un zamorano que s'ha fet sabadellenc, un amant del producte sostenible, de l'equilibri dels gustos i de l'honestitat amb el menjar, d'allò autèntic, xef i amant del bon menjar.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
Javi Fidalgo, com estem?
Hola, muy bien, muy bien.
A veure, ens havies parlat ja d'una miqueta quina és la teva filosofia i concepte del menjar, però avui ens vens a explicar més i a sobre també ens portaràs una recepta. Doncs som tot orelles. La mare del Xavi també és tot orelles, que el Xavi també prendrà nota.
La tenim escoltant, sí.
La tenim escoltant, oi que sí? Doncs jo també vaig a prendre nota perquè...
Sí, esta es interesante, sencilla e interesante.
Pues cuéntanos.
Bueno, hoy voy a hablar de la importancia de los caldos y los cítricos. Y vamos a incorporarlos en una receta muy saludable y preventiva para resfriados.
Cosa que a l'època que estem, això s'agraeix molt. Amb aquests estats griposos generals que hi ha, ni encostipats, sí, i tot això,
s'agraeix. También los beneficios que aportan para todo el mundo, pero en especial para los que practicáis deporte.
¿Y qué es lo que nos aportan los caldos?
Bueno, los caldos... son una fuente de hidratación. Para un deportista es súper importante el estar hidratado, ya que los elaboramos con verduras, estamos añadiendo a su composición muchas vitaminas y minerales, con la consecuencia que nos ayudan a recuperar después de un esfuerzo físico. Digamos que actúan como una bebida isotónica y a la vez, al tomarlos calientes, nos aportan calor y confort, siendo bajos en calorías y azúcares, ayudando a una buena digestión.
Però aviam, per recordar-ho una miqueta, els beneficis dels cítrics que comentaves, que ens estaves parlant, quins són els beneficis dels cítrics?
Pues mira, aparte de contener vitaminas del grupo B, como B1, B2 y C, potasio, cobre, azufre... Fortalecen tejidos, protegen el sistema digestivo y ayudan a la contracción muscular, siendo muy importantes para la recuperación en deportistas. Previenen resfriados, equilibran la presión arterial y el ritmo cardíaco, regulan la acidez y controlan los niveles de colesterol y el ácido úrico en sangre. Nos ayudan a tener una piel saludable y depuran órganos. Se podría decir que son un superalimento natural y muy beneficiosos para el deporte.
Doncs carai, escolta'm, dit això, Xavi, quasi que ens ho creiem, oi que sí?
Sí, sí, quasi que ens ho creiem. Jo només et volia preguntar una cosa, sí. I és que a mi moltes vegades m'ha arribat el rumor que les verdures són menys digestives i que possiblement poden provocar flato si ens ho prenem abans d'una competició, per exemple. És cert, això?
Sí, es cierto, pero es como tú las trates a la hora de cocinarlas. Por ejemplo... Las verduras, para mí personalmente, la mejor manera para que tengan todas las propiedades es al vapor. Y es como, digamos que la digestión es más limpia, más sencilla. si las sofreímos, salteamos, hay una grasa de por medio, le damos potencia, ahí nos van a producir seguramente más gases o una digestión más fuerte. A mí me gustan personalmente al vapor. Y las legumbres, hay una cosa muy importante, que todas las legumbres y cereales que tienen piel llevan una toxina. Esto no quiere decir que sean peligrosas, pero sí que nos producen una indigestión. Realmente todos los arroces, todas las legumbres y todos los cereales deberíamos de lavarlos hasta que el agua donde los lavemos quede transparente totalmente. Entonces eliminaríamos esa parte de la toxina y nos ayudaría a una digestión mejor y a no tener esas flatulencias o esos gases.
Flatulencias sería... Sería lo que, de ventilació i flatulències de flato. No, s'ha entès, Bueno, és veritat, les legumbres provoquen flatulències. Exacte. És veritat.
Per tant, si estem corrent una cursa, jo que arribem a un avituallament, i ens trobem el típic caldo Aneto que ens estan oferint, què aconselles? Agafar-lo o optar per una beguda isotònica o aigua?
A ver, yo aconsejo, si es caldo, que sea casero, que no sea de brick, aunque sea el brick te ponga que es natural, 100% ecológico, y que sea de verduras y como mucho de pollo, porque es quizás lo menos fuerte y es lo más... Te aporta todos minerales y vitaminas también, pero como sean de alguna carne roja o de cerdo o de ternera, eso yo no lo aconsejaría realmente.
Almenys fent activitat física.
Sí.
Escolta, m'has apuntat una cosa que està molt bé, això de que dèiem de les verdures al vapor. Com ho podem fer això de les verdures al vapor a casa?
Bueno, en casa hay una cazuela que tiene como tres piezas. La primera es una cazuela normal, la segunda es otra que encaja dentro con una rejilla con agujeritos, es una vaporera. Lo que se suele hacer es poner un líquido en la primera cazuela.
Sí, allò que es fiquen com dos ditets d'aigua, és sí, això correcte?
Sí, sí, sí. Puedes poner un poquito más, nunca que rebose la siguiente cazuela.
De fet, en tots aquests hiperbasars regentats per orientals, i en aquest establiment que hi ha a Sabadell, que és el més gran que diuen que és d'Europa, de la casa IKEA, que no és patrocinador del programa, tenen com uns trastets aquests així que fas com una... fa com una floreta que s'obre, poses allà, això seria pel vapor,
sí,
no?
Sí, sí.
Això és correcte o no?
Incluso
hay... Sí, aquests com tàpers de plàstic, així tubets...
No. Tu ara aquí ens estan dient l'Eco, eh? No, l'Eco també... Sé que aquí també em sembla que són de Sabadell.
Això, ma germana ho té, per sí, fer verduretes
però,
i coses.
Però aquí estaríem entrant que l'Eco va al microones i tu, Javi, això diries que no. L'Ecoones no...
No, és una cocció diferent.
Clar, aquí el vapor, jo dic aquestes mena de cassoletes que fiques allà... Les,
sí,
i que van...
o la vaporera japonesa, que has hablado d'ella, que és esta de bambú, que sí, se coloca encima d'una cazuela normal, que hay que procurar coger una que encaje bien con la cazuela que tengamos en casa, y se puede utilizar o papel de horno, se puede hacer un papillot para un pescado o para unas verduras en una vaporera perfectamente. O sea que...
I això tampoc és que sigui un estri excessivament car, no estem parlant d'una Thermomix.
No, además no. Las verduras, la cocción, en cuanto se hierve el agua, estamos hablando de quizás 10 minutos o una cosa así.
Javi, la recepta que ens portes avui és... parlant de relacionada amb tot això que dèiem d'aquests isotònics naturals, d'acord? Aquestes propietats que deies que tenien les verdures i tot, i és una...
És una sopa de cítricos i verdures.
I això, clar, jo quan dius sopa de cítricos, jo m'imaginia una sopa de llimones o...
Jo, sí, o... Suc de pinya, tota la vida.
Suc de pinya, o això. Què és això? Què és el que, bueno, és el que necessitem? Va, que jo i el Xavi prenem nota.
Sí. Vale, necesitaremos 2 litros de caldo de verduras. Se puede incorporar también 2 litros de caldo de pollo.
Vale, vale.
Un vaso de zumo de naranja o de mandarina. Medio vaso de zumo de limón. 2 cucharadas de miel. 2 zanahorias. 1 patata. 150 gramos de haba fresca. 50 gramos de guisantes. La piel de una naranja y la piel de un limón.
Caray.
Para elaborar esto... Primeramente cortamos las pieles de los cítricos en juliana.
¿Juliana es?
Es como si fuese... imagínate cortar como unos fideos muy finos.
Como si talléssim allò la ceba fineta. Eso es juliana. Vale. Eso que hacemos los cuiners, que no os talleu els dits. Vale.
Exactamente.
Vale.
Las blanqueamos 3 veces en agua limpia. Las reservamos. Ponemos 2 cucharadas de miel, las 2 cucharadas de miel con el zumo de los cítricos a fuego medio, en una olla grande hasta que reduzca un poco. Así le evitamos la acidez de los cítricos. Después le incorporamos el caldo de verduras. Cortamos las zanahorias y las patatas en cubos de medio centímetro cuadrado y los introducimos en el caldo con las habas y los guisantes. Cuando estén las verduras al punto, corregimos de sal y pimienta, ponemos las pieles de los cítricos y ya está lista.
Caray, eso es fácil.
Es súper fácil. Además, es buenísima para esta época.
Doncs, escolta'm, jo em veig capaç de fer això, eh?
Bueno, és posar-s'hi, no?
És posar-s'hi, és posar-s'hi. Javi, moltes gràcies. Ens agrada que ens hagis portat receptes per cuidar-nos millor, per rendir més, però també per cuidar-nos a tothom, que en aquesta època hi ha aquí grips, encostipats i per tots. Javi, gràcies i fins la propera.
A vosaltres.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Voleu saber què es caurà aquest proper cap de setmana? Sabeu quines són les principals competicions i esdeveniments? Preneu nota.
La pissarra, el que vindrà i no et pots perdre.
Esquimo,
Copa del Món.
Adebolui, els francesos. Atletisme, pista coberta.
Copa del Rei i Copa de la Reina en pista coberta.
A Sant Sebastián. Cross.
Campionat de Catalunya de cross.
A Vic.
Campionat d'Europa de cross per clubs.
Albufeira, Portugal. Trail running.
Ultratrail, marató i mitja marató del Montnegre corredor.
Maresme.
Marató i quilòmetre vertical del Meridiano. Golden Trail Series.
El Hierro, Canàries.
Cursa de muntanya de Súria.
El Bages.
Cursa de muntanya Montrodon.
Matàpera, Vallès Occidental.
Trail dels Fars.
A Menorca. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana.
13. Esports de fons.
Seguirem congelant-nos els peus fent bici? Tindrem neu per fer esquimo? Repassarem la previsió de la meteo per als propers dies gràcies al Servei Català de la Meteorologia amb Genís Vega.
Molt bones, esportistes. Avui us portem el temps que voleu saber al Meteo 13. Comencem parlant de sol de cara al cap de setmana, però amb ambient de fred dissabte. I sobretot el diumenge, amb ISO 0 cap als 400-900 metres segons la zona. Afegint l'efecte del vent en els punts enlairats i oberts, en especial les muntanyes del sud. Afegir i insistir, si aneu cap a l'alta muntanya, que amb la seqüència de nevades que ja fa més d'una setmana s'han anat succeint i que encara no han acabat. Cal planificar molt bé la sortida a fer a partir de la informació i recomanacions dels butlletins de perill de llaus i eines disponibles com la cartografia ATES. Recordeu que podeu consultar els gruixos de neu a diferents estacions meteorològiques de muntanya del Pirineu. Gruixos que ara mateix s'han normalitzat o superen els que pertoquen per l'època, a cotes altes però que són superiors als normals a cotes mitjanes i baixes del Pirineu. La neu és present fins a fons de vall a l'Aran, nord del Pallars Sobirà i a la Cerdanya. Així que aneu ben preparats per condicions força exigents de sensació de fred. Caldrà estar molt atents també al vent, que apunta a ratxes molt fortes, als cims de tota la serralada, especialment del sector oriental. Aquesta és l'informació fins al moment, gràcies a la col·laboració del Meteocat.
13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat del món de l'atletisme, l'esquimo i el trail. Hem après a cuinar amb productes saludables i de quilòmetre zero. I recordeu que podeu seguir-nos i podeu escoltar totes les temporades de 13 a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. 13 és el programa setmanal dels Esports de Fons, produït a Ràdio Sabadell, on ens repassem tota l'actualitat amb la nostra particular visió i on trobareu consells de nutrició, entrenament, psicologia, material. L'equip tècnic de 13 avui l'han format Toni González i Genís Vega. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels Esports de Fons des dels micròfons de 13.